Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Sabadell pren mesures per reduir els efectes de l'onada de calor entre els ciutadans després de l'activació de l'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'entrada gratuïta a les piscines és una de les mesures previstes per avui i per demà. Així mateix, els sabadellencs també podran remullar-se a les fonts públiques, com ha explicat l'alcaldessa Marta Farrés.
Tenim d'obertes de fonts municipals, tindrem obertes de la plaça Llívia, de les places Castanyers, de la plaça del Pi, de la Creu de Barberà, del Pipí, de la Creu Alta, de la Concòrdia de l'Ajuntament, la de Sant Roc, la que tenim, hi ha una que està espatllada i que la passarem a senyalitzar.
També s'han tancat totes les barbacoes de la ciutat i s'ha posat en marxa un dispositiu per estar pendents dels col·lectius vulnerables com la gent gran.
30 anys després de la seva posada en marxa, l'estació d'autobusos viurà unes obres de remodelació.
Les instal·lacions estaran tancades fins al setembre per renovar les andanes, les marquesines, pavimentació i drenatge, a més del sistema de senyalització. Les actuacions han suposat el tancament de l'estació i l'habilitació de 5 parades provisionals, un fet que ha provocat el desconcert entre els usuaris.
En esports, el Sabadell vol renovar el contracte de Pedro Capó.
El migcampista i el club arlequinat han acostat posicions i la renovació es podria signar ben aviat. No és tan clara, en canvi, la situació d'Àngel Martínez, ja que les converses encara no han portat a un acord. Tot plegat després que ahir es fes efectiva la renovació de Néstor Querol.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González i en Sof Muñoz a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 33 graus a Sabadell, temperatures que han marcat el màxim del que portem de setmana i sembla que podrien anar a més. Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Avui novament s'espera una jornada amb la temperatura alta a bona part de Catalunya i les comarques de Lleida i Pirineu serà on s'enregistraran els valors més elevats. De fet, avui hem tingut una nit tropical a diversos punts de l'interior, és a dir, amb valors superiors a 20 graus, amb valors fins i tot més alts que el litoral. A punts de la Noguera i el Pallars Jussà no s'ha baixat dels 25 graus. Pel que fa a la màxima, avui voltarà entre 28 i 33 graus al litoral, entre 31 i 36 graus al prelitoral central i sud i entre 33 i 38 graus a la resta de Catalunya. L'onada de calor afectarà qualsevol punt del territori a partir de demà, quan la temperatura podrà superar els 40 graus a punts de l'interior i voltarà entre 33 i 36 graus al litoral. Atenció, perquè el pitjor dia serà divendres, quan la massa d'aire serà més càlida i caldrà seguir amb cura tots els consells i les recomanacions de Protecció Civil. A banda, la temperatura mínima voltarà entre 20 i 25 graus a la major part de Catalunya, és a dir, les nits seran tropicals amb les dificultats que comporta agafar el son. Amb tot, el cel estarà serè o poc ennuvolat en general, amb calidad a causa de la pols en suspensió i el vent bufarà fluix de component sud. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 3 quilòmetres a Badia en sentit nord, en sentit Terrassa. A l'AP7 també hi ha problemes al seu pas per Barberà, 4 quilòmetres de cua, en aquest cas en sentit sud. I a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda Litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits i a la Ronda de Dalt entre Vallcarca i la Meridiana també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, l'Ajuntament activa l'alerta per l'onada de calor per demà 27 i divendres 28 de juny, amb un dispositiu especial d'accés gratuït a les piscines i també l'ampliació d'horaris a equipaments municipals. El Comitè d'Emergència Municipal ha pres aquest migdia una sèrie de mesures davant l'activació de l'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per onada de calor generalitzada.
El govern local dona 4 consells bàsics. L'Ajuntament recomana que els ciutadans facin àpats lleugers i beguin molta aigua. Demana també que es tingui especial cura dels nens i de la gent gran perquè beguin i perquè no surtin durant les hores de més sol. Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell, detalla que s'han pres un seguit d'actuacions, les principals a les piscines.
Mentre duri aquesta alerta de calor, s'obriran en el seu horari habitual i de forma gratuïta pels veïns i veïnes de Sabadell. Sobretot, explicar molt i molt, molt insistentment que només entraran gratuïtament si acrediten que són de Sabadell. Per tant, han de portar un DNI o han de portar algun element que acrediti que realment són de Sabadell, i sobretot fins que estigui l'aforament ple. És a dir, en el moment en què les piscines estiguin plenes, evidentment ja no hi podrà entrar més gent.
A més, el consistori sabadellenc també ha tancat les barbacoes i ha activat un sistema de control de gent gran i grups de risc amb la Creu Roja. Precisament, l'organització humanitària serà l'encarregada de controlar els casos de persones sense sostre i alertar les autoritats. A més, Farrés ha detallat que segueix el dispositiu antifoc.
Tindrem els ADFs i els agents rurals en alerta, tindrem dos cotxes d'ADF dijous i divendres i trets al cap de setmana, també per evitar i intentar posar tot el que puguem de la nostra part, doncs, per evitar que qualsevol columna de fum que detectem des del primer moment doncs, s'hi pugui actuar amb la màxima rapidesa.
El dispositiu també inclourà l'obertura de les fonts ornamentals de places com la del Pi, la de Creu de Barberà o també Doctor Robert.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
L'estació d'autobusos de Sabadell viurà un rentat de cara 30 anys després de la seva inauguració. Una inversió de 300.000 euros per part de la Generalitat farà possible renovar les marquesines, les andanes, la pavimentació i el drenatge d'aquestes instal·lacions del centre. Així mateix, també s'actualitzarà la senyalització sobre la sortida i arribada d'autobusos, tant de línies urbanes com interurbanes. La previsió és que les obres estiguin enllestides el 2 de setembre, abans de la Festa Major de Sabadell.
El tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, assenyala la importància d'aquestes actuacions, tenint en compte l'estat de l'estació i el seu ús intensiu. Són declaracions al programa Al Matí.
Ja portem molts anys reclamant que aquesta estació, la pavimentació, està malament i hi ha infiltracions i dona que la Generalitat ha posat una disposició addicional per reparar 15 estacions a tot Catalunya, pues estem contents de que una d'aquestes sigui l'estació de Sabadell.
Mentre s'allarguin les obres, però, els usuaris dels autobusos hauran d'anar-los a buscar en 5 parades alternatives diferents a l'entorn actual de l'estació. Un fet que ha agafat desprevinguts els usuaris i que, en alguns casos, no ha agradat.
Normalment no agafo l'autobús, però no crec que realment afecta les obres, sobretot perquè no està ara ben localitzat les parades. Ara, pel que veig aquí, m'està costant bastant saber per on anar. Així que crec que és una zona que concorreix molta gent i que porta dificultats les obres, la veritat.
Bueno, que sabia que aquí hi havia d'haver canvis, per sort avui m'han donat un paper i m'he posat una mica al dia, però com que tampoc sóc de Sabadell, m'haig d'ubicar.
Bueno, yo no lo veo bien, ¿vale? Porque, o sea, hay muchos autobuses que pueden parar ahí, ¿vale? Y como está ahora en la carretera y que los coches tienen que pasar y con la molestia de los autobuses, pues ya hay más tráfico, ¿vale? Y hay más cola que es como siempre.
Les obres a l'estació d'autobusos han començat el mateix dia que les de l'entorn de l'escola La Trama per pacificar els carrers adjacents al centre. En una primera fase es farà un canvi de circulació a la plaça Vallès i s'instal·laran elements per reduir la velocitat al carrer Unió. A més, també renovarà la senyalització pintada a l'asfalt i s'instal·laran elements de jardineria per evitar l'aparcament a l'entorn de l'escola. Les obres s'allargaran 2 setmanes.
Notícies vespre.
L'informe sobre drogues de Nacions Unides assegura que més de 247 milions de persones van consumir drogues l'any passat i que prop de 30 milions pateixen trastorns derivats d'aquest consum. A més, en el seu informe del 2019, l'ONU ha incrementat l'estimació de morts vinculats al consum de drogues al món fins a unes 585.000 el 2017, per sobre de les 450.000 que es calcula que es van produir el 2015. Són dades que s'han donat a conèixer en el marc del Dia Internacional de la Lluita contra l'Ús Indegut i el tràfic il·lícit de drogues.
Una realitat contra la qual lluita diàriament l'associació Ethos, que treballa per fer front a les dependències. De fet, en una entrevista al programa Al Matí, han explicat que l'alcohol i el tabac conjuntament amb el cannabis són la porta d'accés a les addiccions. El fet que les dues primeres siguin drogues legals complica molt la tasca de prevenció que s'ha de fer, sobretot en el segment més jove de la població. Una realitat que, segons Agnès Mestres, educadora social de l'entitat, es veu especialment els caps de setmana.
El problema que hi ha actual en els joves és la quantitat de comes etílics que s'atenen a l'Hospital Parc Taulí. Nosaltres treballem amb ells i ens garanteixen que cada cap de setmana pugen i no se li dona importància en això tampoc, i realment és important.
Precisament per aquesta realitat, ETOS organitza diferents sortides de prevenció els caps de setmana a les zones d'oci de Sabadell. La psicòloga i treballadora social de l'entitat del tercer sector, Susana Languiz, assenyala que la prevenció i la lluita contra els estigmes és essencial per celebrar jornades reivindicatives com la d'avui.
Que el focus ha d'estar tant en la prevenció com en la desestigmatització, perquè és un treball que hem de fer com a entitat i com a societat, que simplement aquest dia és important per visualitzar de que és una problemàtica que existeix, que forma part de la vida de tots nosaltres, més a prop o més lluny, però que és important donar-li rellevància.
ETOS també ha constatat els reptes que suposa a dia d'avui les addiccions sense substància, és a dir, aquelles que estan relacionades amb el joc o les apostes en línia.
La síndica de Greuges de Sabadell, Eva Bellan, assegura que els infants han de tenir garantit el seu dret al lleure. De fet, és un aspecte present a la Carta dels Drets dels Infants, però Bellan especifica que encara ens trobem molt lluny d'una situació òptima, ja que moltes famílies no poden garantir el dret al lleure dels seus fills.
En una taula rodona al programa al matí, responsables de les sindicatures de l'Hospitalet i de Sabadell, així com Sergio Asensio de les Kids, ha explicat que malgrat tots els infants tenen accés a l'escola, no tothom pot fer vacances o activitats de lleure. Per això, Eva Bellan, síndica municipal, reconeix que hi ha alguns programes que ajuden a fer complir aquest dret, però hi ha col·lectius que encara s'han de treballar.
També hi ha col·lectius que jo crec que no estan treballats suficientment bé, com les monoparentalitats, per exemple, no? Que són col·lectius que tenen necessitats específiques també d'acompanyament. Moltes persones, moltes dones, perquè acaben sent dones, no tenen aquesta xarxa familiar per poder tenir aquesta atenció ni tan sols a casa, i econòmicament tampoc es poden permetre el fet d'anar. Clar, m'imagino que depèn del llindar d'ingressos pots tenir accés a centres oberts, a algun tipus d'esplai subvencionat, però depèn del llindar d'ingressos segur que no, i aquí hi ha un problema.
Per Asensio, director de l'associació Esquitx, no es tracta d'una nova legislació, sinó de destinar més recursos i coordinar-se millor amb les entitats.
Podria ser fàcil, no hauria de ser complicat. Fer una opció d'extraescolars durant el curs, també per barris, i en col·laboració amb les escoles i les entitats de lleure, podria també ser senzill, sense tindre que aportar grans sumes de recursos. Vull dir que al final també és voluntat política i voluntat de que ens asseiem.
Segons la síndica, a Sabadell hi ha una cinquantena d'entitats que ofereixen lleure als infants.
Anti Sabadell compleix 25 anys. Les xifres que resumeixen la seva tasca avalen la feina feta durant aquest quart de segle. L'entitat ha atès 4.000 beneficiaris en aquest temps. Una mitjana de 30 joves cada any s'han beneficiat a més del programa d'inserció laboral des del 2009. Però per arribar-hi ha fet falta sumar molts esforços.
El mes de juny del 1994, pares i mares d'infants amb diversitat funcional i intel·lectual es van unir per treballar amb l'objectiu que els seus fills gaudissin d'una vida digna i plena. Per a la presidenta d'Anditown Sabadell, Dolors Pallàs, l'efemèride té una part d'il·lusió, però també de suport a la feina feta.
Molta il·lusió de fer 25 anys i d'entrada no deixa de ser un any més, tot i que el que fem és recolzar-nos molt en aquests 25 anys de feina feta.
175 usuaris atesos de mitjana cada any certifiquen la bona feina de l'entitat, una certificació que també ha arribat per part de la Generalitat de Catalunya, que l'ha declarat d'utilitat pública l'any 2010. A més, el 2016 va obtenir una certificació per la qualitat dels serveis desenvolupats i la gran implicació i professionalitat de tot el seu equip. Per commemorar aquests 25 anys de feina, el 24 de novembre es farà un acte a l'auditori de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.
I encara en l'àmbit social, la Fundació Privada Amics de la Gent Gran, amb delegació Sabadell a la plaça Sant Joan, engega la campanya Vacances Amigues. La iniciativa pretén que cap persona gran es quedi sola a l'estiu i proposa unes colònies a un centenar d'avis. L'entitat recorda que els mesos estivals poden ser molt durs si s'és gran i no es tenen familiars o amics, i apunta que unes 175.000 persones grans passaran l'estiu soles a Catalunya. Això, denuncien, afectarà la salut física i emocional.
El projecte Vacances Amigues dels Amics de la Gent Gran neix amb l'objectiu que les persones grans no visquin aïllades durant els mesos d'estiu. A Vic, Calaf i Viladrau passen uns dies agradables i teixeixen noves amistats en una escapada subvencionada per l'entitat. Amics de la Gent Gran proposa fer donatius de 70, 100 o 270 euros per finançar l'activitat. El coordinador de desenvolupament territorial de l'entitat, Pau Barbel, ho ha explicat al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
100 places a persones grans de tota Catalunya, també de les diferents delegacions on estem, perquè puguin anar aquest any a Vic, a Calaf i a Viladrau a passar uns dies, això, de desconnexió, de passar-ho bé, de compartir un entorn com allunyat, no?, del seu quotidià, que moltes persones fa temps potser que no viuen o que no se'n van de vacances, i que puguin tornar a tenir aquesta sensació del que és, no, doncs, compartir uns dies a l'estiu amb altres persones de diferents edats.
Un estudi de la Caixa, presentat a l'abril, conclou que 4 de cada 10 persones més grans de 65 anys pateixen soledat emocional. A Catalunya, segons dades de l'IDESCAT, el 19% de la població té 65 anys o més.
Més notícies del dia. L'Audiència de Barcelona ha rebutjat que un dels 9 investigats per la violació múltiple del mes de febrer al barri de Can Feu entri a la presó. Dona així la raó a la seva defensa.
I desestima la petició de l'advocat de la víctima. Segons la interlocutòria, a què ha tingut accés al diari de Sabadell, l'investigat ha de continuar en llibertat, que és el que ja van determinar els jutjats de Sabadell. Els jutges basen la manca d'identificació per part de la noia en un primer moment, que contrastaria amb el seu reconeixement al cap de 3 mesos, quan el seu advocat li hauria xiuxiuejat alguna cosa a cau d'orella. La llibertat amb càrrecs també es manté pel resultat negatiu de l'anàlisi d'ADN.
L'Ajuntament de Castellà i Sorea renoven el conveni que pretén combatre la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica.
El govern castellarenc i l'empresa subministradora d'aigua al municipi l'han signat avui dimecres. L'acord regula les actuacions que es duran a terme davant d'aquestes situacions que provoquen la impossibilitat de pagar dins el termini previst les factures per al consum d'aigua i evitar que es portin a terme talls en el subministrament. El conveni també impedeix que, per l'escassa capacitat econòmica d'aquestes persones titulars del servei, els rebuts d'aigua provoquin dificultats per atendre'n el pagament.
I en successos, els Mossos han detingut 6 homes en 4 dies per 3 robatoris amb força al Vallès Occidental.
Agents de l'àrea bàsica policial de Cerdanyola del Vallès els van detenir entre el 14 i el 19 de juny. Tenen nacionalitats xilena i georgiana i són presumptes autors de 3 robatoris a l'interior d'habitatge a les localitats de Cerdanyola, Barberà i Montcada i Reixac.
Passa un minut d'un quart d'avui, ja hi som. El tercer Fresh Festival arrenca d'aquí a poc més de 2 hores. Iniciativa conjunta de l'antiga Caixa Sabadell, UIU Promotors i Joventuts Musicals. El Festival d'Estiu del Vallès omplirà els jardinets fins al 22 de juliol. El certamen arrenca un cop més amb tot un clàssic del Fresh, La nit dels musicals, del Teatre Sant Vicenç. L'antologia ha programat per primer cop una segona funció diumenge. La part central de la platea ja és plena.
Sold out, localitats exaurides. La nit dels musicals, cobra el Fresc, penja aquest cartell un any més, però per primera vegada dona al públic l'oportunitat de trobar entrada per a una segona representació, que es farà diumenge també a 9:45. Albert González és el director i escenògraf de l'espectacle.
I amb temps sí que va ser possible escollir una segona funció per al diumenge 30. Ja estava com reservada per si la cosa anava bé, i evidentment va ser així, no? Va sortir a la venda de les entrades i es va animar de seguida. I, de fet, la segona funció ja s'està començant a omplir. La part central de la platea ja està plena. Vull dir que, si la gent no corre, encara potser es quedarà sense entrades per diumenge, també.
Amb la direcció musical de Toni Ten, coreografies de Cristina Llande i la producció de Jaume Pont i Alba López, el muntatge reuneix algunes de les peces més populars dels musicals del Sant Vicenç, des d'Oliver, el noi de l'orfenat, fins a El Sem la veu, que és el que sentim de fons. L'entitat Creu Altenca celebra el centenari i l'efemèride serveix de fil conductor. Aquest espectacle, La nit dels musicals, serà, però, només el primer del tercer Fresc. En total n'hi haurà 22. Combinen noms locals amb grans noms de l'escena nacional, com Pol Cruells, Mishima, Gerard Quintana, Dani Nelo, Eva Fernández o Una família normal, dels Estrena Morena. El 47% de la programació és genuïnament sabadellenca.
Els nens i nenes tenen dret a gaudir de les vacances. Aquest estiu farem que 1.600 infants i joves en risc d'exclusió social s'ho passin molt bé al Casal dels Infants. Fes-ho possible. Fes un donatiu a casaldelsinfants.org. Moltes gràcies.
T'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material i psicologia.
13, els esports de fons amb l'Aleix Muñiz.
cada dimecres a 8:45 del vespre a Ràdio Sabadell, al 94.6 o radiosabadell.fm, i en redifusió els dissabtes a 2:45 del migdia i diumenges a 4:00 PM. No et perdis tota l'actualitat dels esports de fons a les nostres xarxes socials, @13esportsdefons.
Em preocupen els meus pares. Amb la seva edat ja necessiten ajuda.
Tenia el mateix problema fins que vaig conèixer els centres Vallesol. Em vaig informar al 93 747 90 49 i tot i que n'hi havia d'altres més econòmics, cap amb l'experiència i els serveis de Vallesol. Ara estic tranquil·la perquè vaig escollir els millors.
Vallesol, centre residencial a Barberà del Vallès. Informis al 93 747 90 49 o a vallesol.es.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca, però avui al bloc de l'actualitat general comencem parlant de dos sabadellencs, Jordi Cuixart i Carme Forcadell, que ja són a les presons on seguiran complint la seva presó preventiva abans de la sentència del Tribunal Suprem.
Els dos presos sabadellencs han fet el camí des de Saragossa i Madrid fins a la presó de Brians 2, abans de tornar als centres d'origen a Catalunya. Militants independentistes han rebut la comitiva policial a l'entrada de la presó.
El Parlament tomba el decret per limitar el preu del lloguer.
El govern català s'ha topat amb el rebuig de tota l'oposició, fent que la normativa mori abans d'arribar a aplicar-se. Davant d'aquest resultat, la consellera de Justícia, Esther Capella, havia demanat als comuns i als copaires una abstenció per poder millorar el decret, però tots dos s'hi han negat.
Els guàrdies civils, acusats de detenció il·legal a Fonollosa durant l'1 d'octubre, reconeixen els fets davant la jutgessa.
Tots tres han apuntat qui va emmanillar el ciutadà perquè asseguren estava molt alterat. Un fet que quedaria desmantellat amb els vídeos, segons l'acusació particular. De fet, l'acusació creu que el cos està intentant encobrir l'actuació i reclama que la Guàrdia Civil aporti l'expedient complet per conèixer l'informe que els agents van fer l'endemà.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies denuncia que ha deixat de percebre més de 600.000 euros del govern espanyol del Fons de Programa de Protecció de la Família i Atenció a la Pobresa Infantil.
L'any passat, Catalunya va rebre 7,2 milions d'euros, xifra que s'ha reduït respecte a l'any anterior. El descens s'explicaria per una unificació de programes que no s'ha justificat a les comunitats autònomes.
El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, es reunirà el 2 de juliol amb la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, per fixar la data de la investidura.
El líder socialista està disposat a sotmetre's a una investidura fallida i a posar en marxa el compte enrere cap a unes noves eleccions generals. Segons fonts de la Moncloa, el debat d'investidura es podria convocar entre la segona i la tercera setmana de juliol.
I a tot això, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, s'ha mostrat optimista i assegura que l'acord amb el PSOE per fer un govern de coalició està més a prop del que sembla.
Iglesias assegura que la preocupació que mostren des de les files socialistes forma part d'una campanya mediàtica per forçar aquest acord. Tot plegat ho ha dit després de reunir-se ahir amb Sánchez, una trobada que es va tancar sense un acostament de posicions.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Després de la renovació de Néstor Carol, el centre d'esport Sabadell continua treballant amb la configuració de la plantilla 2019-2020. Un dels pròxims jugadors que podria signar un nou contracte aviat és Pedro Capó.
El club i el jugador han apropat postures per assegurar-se la seva continuïtat. El migcampista ha jugat enguany 29 partits i ha marcat 3 gols. A més del menorquí, el Sabadell també està interessat en renovar Àngel Martínez, però en el seu cas l'acord està més lluny després de que el jugador hagi rebutjat la primera oferta presentada pel club perquè, segons ell, no era del tot satisfactòria. El gironí també ha desmentit una possible oferta del Llagostera. Pel que fa als fitxatges, recordem que la comissió esportiva no té pensat moure fitxa fins que no es resolgui l'entrada d'un inversor que asseguri una injecció econòmica estable. Un dels homes amb els quals el club s'havia fixat, el sabadellenc Max Marcet, ha firmat avui la renovació amb l'Espanyol B, tancant-se així la via perquè torni a vestir la samarreta arlequinada aquest any.
El Pavelló del Nord acollirà per primer cop en la seva història la final a 4 de la Copa Catalunya de Futbol Sala. La La Federació Catalana de Futbol ho ha fet oficial aquest matí i l'equipament de Can Urià, que agafarà el relleu del Palau Blaugrana.
La competició es disputarà els dies 10 i 11 de setembre, just després de la Festa Major. Dimarts a les 7 tindrà lloc la primera semifinal entre el Salou de segona B i l'Indústria Santa Coloma de primera, i tot seguit a un quart de 10 es disputarà la segona semifinal entre el Futsal Aliança Mataró, també de segona B, i el vigent campió, el Barça Lassa. Per l'endemà queda la final masculina i la femenina, que han de disputar l'Eixample i el Penya Esplugues. Laura Reyes és la nova regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell.
Les instal·lacions de, no, o sigui, del pavelló del Nord són idònies per acollir un event com aquest, i en unes altres ocasions també hem fet algunes col·laboracions junts a l'Ajuntament amb la Federació, que, bueno, que ens han funcionat molt bé, ens han donat molt bons resultats tant a nivell nostre d'Ajuntament i de regidoria d'Esports com de cap a vers amb ells, i llavors pues, trobem que les instal·lacions són el que ells busquen i el que nosaltres li podem oferir és idoni.
Recordem que en el passat el Pavelló del Nord ha acollit esdeveniments d'una magnitud similar, com l'Escola Pia Barça de Copa del Rei o l'All-Star de la Copa Catalunya de Bàsquet.
Neix la Copa Vallesana de Trail. Quatre entitats vallesanes s'han unit per crear aquesta nova competició de curses de muntanya, i una d'elles és la Unió Excursionista de Sabadell.
I la cursa de la Llanera Trail formarà part del calendari. La Copa Vallesana arrencarà l'octubre amb la primera marató de muntanya de Catalunya a Sant Llorenç Savall. La segona prova serà precisament la Llanera al gener, i sense massa descans vindran la Vallès Drag Race de Terrassa al mes de febrer i la Corriols de Castellà del Vallès al març. En total seran 3 maratons i una mitja marató, i es puntuaran els 3 millors resultats de les 4 proves. David Fernández és membre de la Unió Excursionista de Sabadell i un dels organitzadors de la Llanera.
Esperem que sigui un al·licient extra. Almenys ens hem juntat 4 de les curses que jo veig que són més corrioleres de la comarca, i crec que en aquest moment estem en un bon punt per créixer i fer-nos una mica més grans amb aquesta Copa Vallesana.
L'objectiu d'aquesta Copa Vallesana és agrupar diferents curses que tenen lloc a la comarca, fomentar la marca Vallès i omplir un buit de competició.
Ada Xinxó està preparada per la cita més important de l'any, la BC Bike Race del Canadà, de la setmana que ve. La sabadellenca va ser la primera dona classificada a la Hard Bike de la Vall d'Aran.
Una prova de mountain bike que constava de 3 etapes i que totalitzava 190 quilòmetres i un desnivell de 7.600 metres. Només van participar-hi 4 dones i Xinxó va ser la primera amb un temps de 12 hores, 36 minuts i 18 segons. La ciclista explica els problemes per als que va passar.
Al ser alta muntanya, Pirineus i tal, doncs ja t'imagines que serà dur, però bueno, les pujades eren ports molt llargs, la majoria per pista, però entre 11 i 14 quilòmetres, pujades que es fan dures, sobretot el primer dia, que no em vaig trobar gaire bé de la panxa, estava marejada, i se'm va fer sobretot el port de 14 quilòmetres molt pesat.
Xinxó al final es va sobreposar als contratemps i a la classificació global va entrar en el lloc 27, però la primera en categoria femenina. Amb aquest triomf, sumat al de l'Euskobike de fa uns dies, Xinxó ara haurà de creuar l'oceà Atlàntic per al seu pròxim repte. Serà, com dèiem, la BC Bike Race, que es disputarà al Canadà del 4 al 12 de juliol.
El Club Tenis Sabadell va inaugurar ahir al Casal Pere IV l'exposició Raquetes Antigues, on es mostra una col·lecció històrica realitzada pels socis Joaquim Busoms.
En l'acte hi van assistir la tinenta alcaldessa Montse González i la regidora d'Esports que escoltàvem abans, Laura Reyes, que va destacar el paper de l'entitat a la ciutat coincidint amb el 90è aniversari del club. El president del Tenis Sabadell, August Serra, explica en què consisteix aquesta exposició.
És una col·lecció que en el Club de Tenis Sabadell la tenim pràcticament des de fa uns 10 anys. La va construir un soci del club, un soci de molts anys, el seu pare ja també era soci, i aleshores és una persona que sempre s'ha interessat molt doncs, per la història del tenis, l'ús de les raquetes, els jugadors que l'utilitzaven, i aleshores es va dedicar a anar identificant cadascuna de les raquetes i el jugador que l'utilitzava i l'època que l'utilitzava.
L'exposició Raquetes Antigues es pot visitar al Casal Pere IV i està oberta al públic fins al dia 6 de juliol.
Marxem fora de la ciutat perquè David Silva ha anunciat que aquesta serà la seva última temporada amb el Manchester City.
El futbolista canari no renovarà el seu contracte amb l'equip de Pep Guardiola i emprendrà un nou camí als seus 33 anys. Silva duia una dècada al Manchester i no ha ocultat el seu desig de tornar a les Palmes.
El català Albert Capellas és l'escollit per dirigir la selecció sub-21 de Dinamarca.
Format a les categories inferiors del Barça, el tècnic agafa les regnes del combinat danès després de l'eliminació de l'equip a l'europeu. Capella ha estat entrenador assistent en equips com el Borussia Dortmund o el Vitesse.
I es confirma que Rafa Nadal serà cap de sèrie número 3 a Wimbledon.
Tot i ser el segon en el rànquing mundial, el Gran Slam britànic és l'únic que utilitza uns altres criteris per designar els favorits. El suís Roger Federer és el que ocuparà el segon cap de sèrie per darrere de Djokovic.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 26 de juny. Recordar-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Nosaltres tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí, però ara no marxeu perquè arriba el 13. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.